Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Waterpolo femení, handbol i hoquei patins. Podria semblar que comencem un programa especial per donar a conèixer esports que normalment no ocupen les primeres planes dels diaris esportius, però no. Gràcies a que fa dues setmanes que no hi ha lliga de futbol, perquè els jugadors estan competint amb les seves seleccions, waterpolo femení, handbol i hoquei patins són els temes que obriran la secció d'esports del Punt i Seguit d'avui. Sap greu que només siguem capaços de parlar de futbol i alguna coseta més quan tractem l'actualitat esportiva i ens hi incloem, perquè és cert que els mitjans, en teoria, som els que decidim què és notícia i què no. Però realment és tan fàcil sortir del de sempre i intentar nedar contracorrent? Si es fes un programa esportiu on no es parlés de futbol, tindria èxit? Fa pocs anys hem començat a posar el focus una mica més, només una mica, en el futbol femení. Ara ens falta obrir el pla per poder explicar la panoràmica que ens tornarem a perdre cada dia quan d'aquí a poc tornem a omplir els esports parlant només de futbol. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Divendres torna el 100% de l'aforament a la majoria dels espais en el que des del govern consideren un pas de gegant cap a la plena normalitat.
Ho ha anunciat fa poca estona el president aragonès. La mesura permet recuperar l'aforament a les instal·lacions esportives i a bars i restaurants que també recuperen els seus horaris i podran tenir taules amb més de 10 persones.
I també aquest matí el govern ha anunciat que no renovarà el concert econòmic a les escoles concertades que separen per sexe a partir del curs que ve.
La decisió afecta 11 centres educatius d'ESO i batxillerat amb un impacte amb gairebé 4.000 alumnes.
Al voltant de 4.000 persones s'han manifestat avui en diverses concentracions a Barcelona per celebrar el Dia de la Hispanitat. També s'ha convocat una protesta de la plataforma Som Antifeixistes, que ha estat desviada pels Mossos d'Esquadra per evitar que es trobessin amb les reivindicacions del 12 d'octubre.
La més majoritària ha sigut la del Passeig de Gràcia, convocada per l'entitat Catalunya Suma por España i Societat Civil Catalana. Dels fets del dia d'avui en parlarem en uns minuts amb el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
L'STM Club de Natació de Mataró guanya la Supercopa Femenina de Waterpolo després d'haver superat l'Astralpool Sabadell per 10-8.
Les del Maresme han pogut venjar-se de les sabadellenques, que es van endur la competició la temporada passada. Avui les de Mataró han dominat el joc des de gairebé l'inici del partit. És la segona vegada que l'STM Mataró guanya la Supercopa.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per l'estabilitat una jornada més i, per tant, hem de parlar de sol i de temperatures que contrasten les que tenim ara mateix amb les que hi havia a primeres hores del matí. Per tant, matins freds, però de dia un ambient força agradable. Aquesta tarda lluirà el sol arreu del país, pràcticament sense núvols. I la previsió per demà ens torna a anunciar un temps com el d'avui, és a dir, amb sol i amb contrast entre les temperatures mínimes i les màximes. Fins i tot demà les mínimes encara poden baixar una mica més. Les màximes es mantindran. Serà ja a partir de dijous que les temperatures a poc s'aniran recuperant, tot i que el matí encara farà fred. L'ambient es mantindrà assolellat i de moment no es preveuen precipitacions.
I estem en plena operació tornada del pont del Pilar. Més de 400.000 vehicles estan intentant tornar aquestes hores a l'àrea metropolitana. La incidència més destacada és un accident a l'AP7, a la Roca del Vallès, amb més de 7 quilòmetres de cua. Aquestes eren les paraules del president aragonès fa molts pocs minuts.
A partir d'aquest mateix divendres, ja farem un pas de gegant en el camí cap a tornar a la màxima normalitat. Amb tota la prudència, però també amb tota la determinació, avancem. Aquest divendres deixarem enrere la majoria de restriccions que encara queden vigents i entrarem de ple en una etapa de recuperació de tota la normalitat de les activitats del nostre país.
Un pas de gegant que es tradueix en, després de molts mesos, tornar a recuperar l'aforament.
Per això els puc anunciar que a partir d'aquest divendres la gran majoria de limitacions en aforaments tornaran al 100%. Per tant, recuperem el 100% d'aforament a les activitats i espais culturals, a les instal·lacions i equipaments esportius a l'aire lliure i tornem al 100% d'aforament a bars i restaurants, que també en aquest cas recuperaran els seus horaris habituals.
Aragonès ha explicat que l'ocupació del 100% afectarà tant el sector de la cultura com els dels esports i a l'aire lliure. Pel que fa a la restauració, també recuperaran el seu horari d'obertura, Pere.
A més, també queda anul·lada la limitació de tenir un màxim de 10 persones per taula. Malgrat tot, des del govern demanen continuar sent prudents i adverteixen que l'ús de la mascareta continuarà sent obligatòria en els mateixos espais on ho ha estat fins ara.
Tot quan avui hem conegut que per primer cop des de l'estiu del 2020 hi ha menys de 100 pacients ingressats a les UCIs catalanes per Covid.
Ara n'hi ha 97, una xifra que no s'assolia des de l'1 d'agost de 2020. També hi ha 14 ingressats menys que ahir, el risc de rebrot cau fins als 43 punts i la RT es redueix fins al 0,8.
El govern no renovarà el concert econòmic a les escoles concertades de secundària i batxillerat que separen per sexe a partir del curs que ve. La decisió afecta a 11 centres educatius amb un impacte que afecta gairebé 4.000 alumnes. Judit Caselles.
Sí, el govern torna a moure fitxa i manté el pols amb les escoles diferenciades perquè no vol que rebin ni un euro públic si són centres exclusivament de nois o de noies. Per això ha decidit que quan acabi aquest curs escolar no renovarà el concert als 11 centres de Catalunya que imparteixen educació secundària i dos d'ells també batxillerat. En canvi, les escoles de primària no en quedarien afectades perquè el concert es renova cada 6 anys i no cada 4, com passa amb l'ESO. Ho ha anunciat el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Avui els anunciem que el govern del país ha pres la decisió de no renovar el concert als centres educatius que segreguen per gènere. Al segle XXI no hi pot haver cap escola que amb finançament públic continuï separant nens i nenes a les aules.
El conseller assegura que hi ha aval jurídic per tirar la mesura endavant perquè la nova llei estatal, l'anomenada Llei CELA, estableix que els centres amb fons públics han de promoure la coeducació i no han de fer diferències per gènere.
I, Judit, no és la primera vegada, però, que la Generalitat intenta suprimir els concerts educatius a les escoles diferenciades.
El govern ja volia que els centres de primària no tinguessin fons públics aquest curs escolar, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va obligar a finals de l'any passat a renovar-lo durant 6 cursos més perquè va acceptar les mesures cautelars sol·licitades pels centres. La Generalitat ja ha recorregut la decisió.
I avui, en el Dia de la Hispanitat, hi ha hagut diverses manifestacions a Barcelona a favor i en contra de la celebració de la Festa Nacional d'Espanya. La més majoritària ha sigut la del Passeig de Gràcia, convocada per l'entitat Catalunya Suma por España i Societat Civil Catalana. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Amb un ambient festiu i reivindicatiu, 3.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, han recorregut el Passeig de Gràcia de Barcelona, els amb banderes espanyoles, en el Dia de la Hispanitat. Ho han fet direcció a la plaça Catalunya, on ha culminat amb la lectura d'un manifest. Durant el recorregut i encapçalats amb el lema Junts pel que ens uneix, Espanya i la Hispanitat, han actuat grups de balls folclòrics hispanoamericans. Dirigents del Partit Popular de Catalunya i de Vox han encapçalat la mobilització. Ciutadans ha desmarcat, volent tenir un estil propi i no ha assistit a la protesta. Així ho ha justificat el president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa.
Nosotros no vamos a participar en esa manifestación, en la cabecera. Sin embargo, pues consideramos que aquel que quiera asistir, que asista. Nosotros ya hicimos nuestro propio acto de celebración del Día de la Hispanidad ayer.
Per la seva banda, el líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha reconegut que no entén per què Ciutadans no ha volgut participar en la manifestació del 12 d'octubre.
A l'exemple de l'urbanitat, de l'ordre, de la unitat, de la concòrdia, aquí no veurem que es cremi res ni es trenqui res. Aquí pot estar tothom que vulgui. A ningú se li pregunta res. Senzillament, la festa avui que fa Barcelona i tots junts. A mi no se'm veurà que porto res del PP.
El president de Catalunya Suma, Javier Mejino, ha manifestat que Ciutadans sí que ha participat en l'acte.
Ciudadanos participa en esta manifestación, participa porque lo sé, tiene su carpa en la plaza de Catalunya y acabo de saludar a un diputado, o sea, están aquí presentes.
Gràcies, Sílvia. I qui també ha parlat sobre la festa d'avui és el diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, Gerard Álvarez. En una entrevista a l'Estel Migdia, ha demanat que s'eviti que esdeveniments com el del 12 d'octubre suposin una despesa addicional.
Al final ha de ser una cosa més sentimental, més de festa. No cal tampoc tenir un gast, un cost addicional tan gran com és el que passa el 12 d'octubre o també quan passa el dia de les Forces Armades. No? Penso que aquesta, com t'ho diria, podríem dir com de folclore patriòtic, al final està molt bé sempre i quan no tingui un cost, i en aquest cas el té.
Ahir, precisament, Esquerra Republicana demanava al Congrés suprimir la tradicional desfilada militar del 12 d'octubre. I encara en les concentracions d'avui, els Mossos han identificat un individu per amenaçar la comunitat jueva a la concentració d'ultradreta convocada per Democràcia Nacional a Montjuïc. L'home hauria llançat consignes antisemites i a la manifestació també s'han cridat consignes a favor de Franco i Primo de Rivera, en contra de la immigració, l'independentisme i TV3. Pere.
Segons ha informat el cos policial, han obert diligències penals per delicte d'odi cap a ell per amenaçar la comunitat jueva. S'ha fet càrrec de la investigació la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació.
I per parlar de com ha estat aquesta manifestació, del que significa també per algunes entitats i ciutadans el dia d'avui, tenim amb nosaltres ara Fernando Sánchez Costa, que és el president de Societat Civil Catalana. Fernando, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Content d'estar aquí a Radio Estel.
Contents de tenir-te. Quina valoració feu vosaltres del dia d'avui a Catalunya i d'aquesta concentració que s'ha celebrat a Passeig de Gràcia?
Doncs fem una valoració molt positiva. Nosaltres no érem els organitzadors, no? Malgrat que hem donat suport, hem intentat que la nostra gent hi participés, però la veritat és que hem superat les expectatives i ens hem trobat amb una festa molt maca, molt sentida, molt oberta a tota la comunitat hispana. Aquesta ha estat una novetat d'aquest any. Hem tingut balls, banderes, presència de tots els països d'Hispanoamèrica. I ha estat una gran festa de la cultura comuna i també una reivindicació, evidentment, de la Diada Nacional d'Espanya i de la Diada Comuna de Tots.
Què hauria de simbolitzar un dia com avui per una entitat com Societat Civil Catalana?
Doncs avui és el dia en què els catalans, que també ens sentim espanyols, doncs ens fem visibles un cop més, no? Ens fem visibles i recordem que som aquí, recordem que som la majoria de catalans. De fet, que totes les enquestes diem que ens sentim catalans i al mateix temps d'una manera o altra espanyols. I per tant, no pot haver solució, no hi pot haver, no es pot arreglar la situació que viu Catalunya sense tenir en compte tota aquesta part de la població que viu amb tota naturalitat el fet de ser català, espanyol, europeu. No? Jo crec que això és el que Catalunya històricament ha sentit amb tota naturalitat durant segles, durant decennis, i ara, arrel del procés, s'ha volgut trencar, s'ha forçat de forma artificial la divisió, i jo noto que les coses tornen una mica al seu curs i que els catalans tornarem a viure amb normalitat el nostre doble patriotisme que històricament hem viscut sempre.
Fa un moment explicaven que des d'Esquerra Republicana demanen que aquesta festa no suposi una despesa addicional i també han demanat cancel·lar la desfilada militar. Des de Societat Civil Catalana, com valoreu el cost que tenen festivitats com les d'avui?
Home, jo la veritat és que he sentit, no? Abans d'entrar en directe, sentia el tall del diputat d'Esquerra i pensava que era una broma de mal gust, no? Veure que vam de tenir coneixement d'un informe d'una entitat amiga, Impulsa Ciudadano, que calcula que la Generalitat es gasta 1.000 milions d'euros anuals en despesa identitària, en construcció nacional. Llavors que Esquerra Republicana es fixi amb el dit i no es fixi amb la lluna i es fixi amb aquestes minúcies, realment és graciós o surrealista. Escolti'm, tots els països celebren la seva festa nacional amb una demostració també de força, d'orgull patriòtic, i això és plenament democràtic, és homologable a totes les democràcies europees, i nosaltres pensem que s'ha de mantenir, evidentment, no? I el que hauríem de fer, perquè més els que, per exemple, avui hem estat a Barcelona, ningú ens ha donat cap diners de la Generalitat. No és com el 11 de setembre, que es gasta una milionada de la Generalitat de Catalunya per la seva celebració, no? Per tant, no hem costat res, i almenys Esquerra Republicana hauria de tenir una miqueta de vergonya abans de fer aquesta mena de declaracions.
Per altra banda, també hem conegut que els Mossos han identificat un home per amenaçar, ho dèiem, la comunitat jueva en la concentració que s'ha organitzat a Montjuïc, on també s'han llançat consignes feixistes i en contra de la immigració. És un problema per Societat Civil Catalana que en dies com avui hi hagi aquest tipus de situacions, també?
Sí, evidentment. Nosaltres no tenim absolutament res a veure. No hi havia cap relació entre una manifestació i l'altra. De fet, s'esdevenien en llocs molt diferents. Ara també m'agradaria que detinguessin per delicte d'odi els que han cremat la bandera espanyola a plaça Catalunya, no? I els que van amenaçar l'altre dia els joves de Sacabat a l'Autònoma i els hi van tirar la carpa al terra, no? Perquè sembla que a Catalunya tenim una doble vara de medir impressionant. Dit això, nosaltres el que volem és foragitar tota mena d'actitud feixista, racista, i per tant no tenim absolutament res a veure i volem aquesta gent molt i molt lluny.
Clar, però vostè diu que són manifestacions diferents, que són coses separades, però és veritat que passa sovint que al final s'acaben relacionant unes consignes amb les altres. No sé de quina manera creieu que això pot... què es pot fer perquè això no passi?
Sí, no, el primer que hem de fer és demostrar la nostra absoluta condemna d'aquests fets, insisteixo. Són dues convocatòries diferents, una al Passeig de Gràcia, una altra d'un grup absolutament reduït i marginal a Montjuïc, que fa anys que celebren allà. Nosaltres, jo ni sabia que aquest any estaven allà. El que volem és rebutjar completament aquesta mena de declaracions i al mateix temps, insisteixo, demanar que amb la mateixa contundència que jo rebutjo això, des del nacionalisme català es rebutgi les accions de violència i d'assetjament que hem viscut aquestes darreres setmanes i que tothom s'ha posat absolutament de perfil. I el que hem viscut a l'Autònoma no és justificable de cap manera i hem viscut diverses situacions d'aquesta mena, no? Per tant, ara dit això, nosaltres, lluny, absolutament lluny, i tota la condemna d'aquestes actituds violentes, feixistes o racistes.
Ja per acabar, els últims mesos, un dels eixos principals de la política catalana és l'evolució que està tenint la taula de diàleg amb el govern espanyol. Quina és la posició de la societat civil catalana respecte a aquesta relació bilateral? La consideren útil?
Però nosaltres sempre hem defensat, des del nostre naixement, l'any 2014, el diàleg com a forma de resolució de problemàtiques polítiques. És la forma habitual que tenen les democràcies de resoldre les diferències, no? I sempre ho hem fet, i ho seguim fent, diàleg dintre de la llei. I ens sembla positiu que el govern d'Espanya vingui a Barcelona, ens sembla positiu que es trobin el govern de la Generalitat i el govern central. Sincerament, no veiem tan clar o tenim més dubtes sobre el format escollit. Sobre el format escollit, que és aquesta taula de diàleg, que a vegades dona lloc a equívocs, és a dir, el diàleg s'ha de produir de forma bilateral entre els governs i s'ha de produir també en el marc del Congrés, del Senat, del Parlament de Catalunya. No en una taula que no acaba de tenir cap mena d'encaix jurídic ni institucional. Ara, bueno, potser que és un comentari una mica secundari. En general, veiem bé que es parli, veiem bé que s'apropin les postures, sempre que sigui dintre de la llei, i sempre que també, com deia al principi d'aquesta entrevista, s'escolti, també hi hagi en aquella agenda de diàleg les reivindicacions que té la societat catalana no independentista. Nosaltres volem una llei electoral. Nosaltres volem uns mitjans plurals de comunicació. Nosaltres volem que a la Catalunya interior els espais públics també siguin neutres i no estiguin absolutament colonitzats per la simbologia independentista, etcètera, no? I per tant ens agradaria que el govern d'Espanya posés també sobre la taula aquestes qüestions, perquè no es tracta només de dir fins a quin punt accedeixes o no a les demandes independentistes, sinó que també ells acceptin d'una vegada que hi ha una altra Catalunya i que també s'ha d'escoltar i també s'hauran de fer sessions.
Fernando Sánchez Costa, president de Societat Civil Catalana, moltes gràcies per haver-se posat al telèfon aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Aquesta setmana acaba el termini perquè entitats, partits i persones anunciïn que presenten els recursos contra l'indult als presos del procés del Tribunal Suprem. Des del 22 de juny, quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va concedir aquesta mesura de gràcia, se n'han anunciat 7. Judit, de qui són?
4 són de partits polítics, PP, Ciutadans i Vox. De fet, dels populars n'hi ha 2, una del Partido Popular i una altra pròpia del partit a Catalunya, que està a nom de diputats com Alejandro Fernández, Lorena Roldán o Santi Rodríguez. El recurs de Ciutadans, per la seva banda, està firmat per 3 membres del partit, la presidenta Inés Arrimadas, el president del grup parlamentari a Catalunya, Carlos Carrizosa, i el diputat al Congrés, José María Espejo Saavedra. Des del partit expliquen a Ràdio Estel per què han pres aquesta decisió. Escoltem Nacho Martínez. Martín Blanco.
Vam decidir que es presentés aquest recurs perquè consideraven els tres recurrents que s'havien vulnerat els drets i llibertats del conjunt dels ciutadans de Catalunya i concretament els drets com a diputats que els assistien els dies 6-7 de setembre.
Els altres tres recursos, que no són de partits polítics, són el d'Enric Millo, exdelegat del Govern a Catalunya, el de l'Associació Convivència Cívica Catalana, que està fundada, diu, per lluitar contra la intolerància del nacionalisme català, i l'última, que es va presentar justament l'1 d'octubre, el de l'entitat Pro Patrimonium Sigena Jerusalén, creada recentment per part de l'advocat Jorge Español, que fa temps que vendria una lluita contra la Generalitat per recuperar les pintures de Sixena.
S'acaba el termini per anunciar que es vol presentar el recurs. Ara és moment perquè es faci la formalització d'aquests indults i quedaran oficialment presentats. Quins seran els següents passos?
Després, l'advocacia de l'Estat i les persones que van sol·licitar els indults tindran un període per respondre. Finalment, ja serà el torn de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, que decidirà si estima o desestima els recursos, és a dir, si manté els indults als presos o si els revoca. El tribunal està format per 5 magistrats i el president és Segundo Menéndez Pérez.
I, Judit, ja per acabar, la resolució de la sentència, quan es farà pública?
Fonts del Suprem apunten que, com a molt aviat, de cara al primer semestre de l'any que ve, el termini més raonable, però, segons ha dit l'advocat penalista Francesc Jofresa aquest matí en una entrevista a Ràdio Estel, és que es faci públic de cara a la tardor del 2022. Jofresa, que va ser la primera persona que va demanar l'índul, assegura que l'alt tribunal no donarà la raó als recurrents.
S'ha tramitat absolutament amb totes les garanties, és a dir, els informes que va fer l'anterior ministre de Justícia són modèlics, són uns informes exhaustius, complets, individualitzats, que són intocables, aquests indults.
Jofresa, per tant, creu que els líders independentistes no hauran de tornar a entrar a la presó.
Ordenen una nova evacuació a l'illa Canària de la Palma davant l'imminent avenç d'una nova llengua de lava que baixa pel costat nord-oest del volcà de Cumbre Vieja. El municipi més afectat és Los Llanos de Ariadne.
Precisament aquest matí els havien aixecat el confinament que tenien els seus 3.000 habitants per culpa del núvol tòxic que hi havia a la venta en contacte i en combustió una fàbrica de ciment amb la lava. Aquest matí també s'han registrat una vintena de terratrèmols a la zona afectada per l'erupció, un dels quals de magnitud 4,1 que s'ha notat a gairebé tota l'illa.
I tornant a Catalunya, fins a les 2 del migdia, 1.700 rapitencs han participat a la consulta organitzada per decidir quin ha de ser el nom del poble en un futur. Les dues opcions són continuar amb Sant Carles de la Ràpita o passar a dir-se només la Ràpita.
L'opció que obtingui el 20% dels vots serà la que s'aprovarà definitivament. Traduït en xifres, la que obtingui igual o més de 2.500 vots estarà validada automàticament pels diferents grups polítics municipals. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, l'alcalde Josep Caparrós ha apuntat que el tràmit administratiu, en el cas que s'aprovés el canvi de topònim, és senzill.
Finalment, el repitem que s'optem pel topònim La Ràpita, doncs properament s'haurà de prendre un acord per majoria absoluta del ple de l'Ajuntament i traslladar-ho a la Generalitat per a que faci l'aprovació definitiva.
Un 14% del cens ha votat fins a l'aturada que han fet al migdia. La votació serà presa a les 4 de la tarda i s'allargarà fins avui a les 8 del vespre.
Mor un excursionista al municipi de Gualba, al Parc Natural del Montseny. L'home s'hauria precipitat des d'una alçada d'uns 50 metres, des d'un corriol que surt del mirador i baixa cap a un salt d'aigua.
Una zona, per tant, de molt difícil accés. Als bombers de la Generalitat i han treballat intensament amb efectius terrestres i efectius del GRAE amb l'helicòpter, però una vegada els efectius i el metge del SEM de la unitat sanitaritzada han arribat al lloc, han pogut constatar que l'accidentat era mort.
Aquest matí han localitzat sa i estalvi el nen de 8 anys perdut en un bosc de llanera al municipi de Torà, des d'ahir la tarda.
Un voluntari ha trobat el nen al costat d'un camí al poble d'Ardèvol. Això és a 8 quilòmetres d'on es va veure l'infant per última vegada. Segons el cap de la regió d'emergències de Lleida, Jordi Solà, el nen va recórrer aquesta distància caminant. Tot i així, segons la primera atenció mèdica de l'infant, es troba bé.
L'estat de salut era bo. Evidentment s'ha enviat una ambulància medicalitzada per fer una valoració més intensiva i els serveis sanitaris que l'estan fent ara, però la primera valoració que s'ha fet i està bé el nen, fins i tot se li ha donat una poma i la menjada bé, està bé.
Els monitors de les colònies van avisar que el nen de 8 anys s'havia perdut a les 4 de la tarda.
I a Vitòria, un home mata la seva dona amb els seus dos fills a casa.
Segons fonts coneixedores del cas, l'home ha degollat amb un ganivet la seva dona i després s'ha clavat la mateixa arma al pit, a l'altura del cor. Els dos fills de la parella de 17 i 13 anys han avisat els serveis d'emergència. En arribar al pis, l'home encara estava viu però ha acabat morint per la sang perduda. L'Ertzaintza ha obert una investigació per aclarir els fets.
I a Andorra, Pere, el Ministeri d'Educació porta afers socials al cas d'absentisme de l'arena que porta Bel.
Sí, el govern andorrà considera que el dret d'educació de la menor està en risc i pot arribar a portar l'expedient a la batllia. La Xavier Espot, el cap del govern andorrà, ha remarcat que han intentat mediar amb la família durant tota la setmana passada. De fet, els van oferir diferents possibilitats perquè la nena tornés a l'escola en condicions de seguretat i dignitat, però ha afegit que les converses no han arribat enlloc.
I acabem amb els esports. Avui l'STM Mataró s'han proclamat campiones de la Supercopa Femenina després de superar l'Astralpol Sabadell per 10-8.
Les de Sabadell han iniciat el marcador i tot apuntava que es revalidarien el títol de la temporada passada, però amb el primer gol les de Mataró han agafat la iniciativa i han arribat a la mitja part amb un 6-3 al marcador a favor de les del Maresme. El Sabadell ha aconseguit retallar una mica la diferència, però les de Mataró han aguantat fins a deixar el marcador final 10-8. És el primer títol del tècnic Dani Ballart amb el Mataró després de perdre 4 finals la temporada passada. Pel que fa al club, és la segona Supercopa que s'emporta a l'STM Mataró.
I en handbol, d'aquí a uns minuts, a les 7, es disputarà la cinquena jornada de la Lliga Asobal que enfronta el Franklin Granollers i el Barça.
Tot ja està llest al Palau d'Esport de Granollers pel derbi català de la Lliga Asobal. El Granollers arriba després de guanyar l'Antequera en l'anterior jornada. Tot i així, el tècnic vallesà, Antonio Rama, sap que és un partit en el que hauran de competir, ja que espera un Barça amb moltes ganes de capgirar la situació. Recordem que el Barça ve de perdre la final del Mundial de Clubs aquest passat dissabte contra el Magdeburgo d'Alemany. Els de Carlos Ortega intentaran mantenir les estadístiques i seguir superant el Freaking Granollers. És el tercer derbi del curs, un amistós a la pretemporada i la Supercopa de Catalunya, i els tots dos van acabar amb victòria blaugrana.
I avui dimarts es disputa la cinquena jornada de l'Hockey Lliga, on el Barça i el Voltregà surten victoriosos.
El Barça golejat al Pas del Coll, sentenciant el partit amb un 8-1 en el marcador en el partit que han disputat aquest migdia. El Voltregà ha superat per 6-3 l'Alcobendas i el Palafrugell Lleida Llista Blava ha acabat amb un empat a 4. Ara arrenca el partit del Reus Deportiu contra el Recamp Làser Caldes. Un partit en què els dos equips necessiten guanyar, ja que els dos venen d'empatar els enfrontaments d'aquest cap de setmana. I a 8:45 es disputa el derbi penedesenc, que enfrontarà el Parlem Calafell i el Noia Freixenet. I a 9:00 serà el torn del segon classificat, el Liceu Gallec, que jugarà contra l'Igualada, la capital de l'Anoia. A la mateixa hora arrencarà la trobada entre el Girona i el Manlleu.
I acabem amb el futbol. El central blaugrana Ronald Araujo torna la jornada de la concentració amb la selecció d'Uruguai. Tot apunta que no disputarà el proper partit de Lliga d'aquest diumenge contra el València.
Més mals de cap per Koeman. Ronald Araujo va haver de ser substituït en la derrota d'Uruguai contra Argentina per una lesió als isquiotibials i no disputarà el partit contra el Brasil de dijous. El jugador tornarà a Barcelona abans d'hora per sotmetre's a les proves mèdiques que determinaran l'abast d'aquesta lesió. El més segur és que no estigui disponible pel proper partit de Lliga del Barça, que jugarà aquest diumenge que ve al Camp Nou contra el València. Aquí s'hi podrà recuperar Koeman. És Kun Agüero, que juntament amb Dembélé es troba a la recta final de la seva recuperació i podria debutar amb el Barça aquest pròxim partit.
Avui fa 86 anys que va néixer el tenor Luciano Pavarotti. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip, a la tècnica el David Morral, i més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.